Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 19 d'abril. Avui encetem l'actualitat local parlant de la cita que tenim els caleros aquest diumenge, 31a diada al Castell de Sant Jordi. Les immediacions del Castell de Sant Jordi aquest diumenge seran l'escenari natural d'una jornada festiva que aquest any commemorarà els seus 31 anys de celebració amb la presència dels Miquelets de Catalunya, una recreació històrica que retornarà l'esplendor a la fortalesa que vam anar a construir Pere I. La jornada començarà a les 9 del matí amb una caminada que recorrerà el GR92 des de l'Ametlla fins al Castell. A les 10 està previst que comenci la sardinada popular, la qual coincidirà amb les recreacions històriques. Els més petits, com cada any, també seran protagonistes, ja que s'organitzaran a partir de les 11 diverses activitats per a ells, amb diversos tallers com l'encunyació de monedes o el d'una granja de gallines. Al llarg del matí, Naturbike oferirà la possibilitat de fer diversos recorreguts gratuïts d'iniciació al caiac per les immediacions de la platja de Sant Jordi. A les 11:30 del matí, per segon any, la Diada i el Castell seran també el marc del lliurament del 21è Premi de Narrativa a Vila de l'Ametlla de Mar. Aquest any, l'obra Els aprenents de traïdor, d'Ivan Carbonell, ha estat la novel·la guanyadora, un premi impulsat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora a través de Cossetània. Emig i Subirats, Premi al Mèrit de les Lletres Ebrenques, serà l'invitat d'honor. I a partir de la 1 de la tarda, al voltant d'un paratge natural com la Llacuna Costanera de Sant Jordi. Està previst l'inici del concurs de paelles. Els guanyadors del concurs rebran els següents premis. El primer, 150 euros. El segon premi està dotat amb 120 i el tercer amb 100. A més, es lliurarà una botella de cava per a tots els participants. La xaranga Suquet Calero amenitzarà l'acte. Escoltem Albert Medrano, regidor de festes.
Bé, arribem a la 31a edició de la Diada, amb moltes ganes, molta il·lusió, esperant que el temps ens acompanya, que s'hi pareix, i amb moltes novetats, des de la típica sortida de l'Ajuntament cap a la zona del Castell. Aquest any hem tingut els companys que ens portaran amb un viatge amb caiac per a la gent que vulgui anar cap a la zona del Castell, i allí tindrem demostracions i batejos de caiac, amb moltes novetats del Castell, sobretot per la gent jove, amb tallers, hem buscat uns tallers diferencials, en empunyadures de moneda antigua, una miqueta viure com vivien antigament al voltant dels castells medievals. I una presentació, creiem, estany que buscant també la història per acompanyar el premi literari que està agafant força. Acompanyats dels Miquelets, com t'he dit, per una miqueta fer la festa més a cor al voltant del castell, i després sense oblidar, clar, està el concurs de paella típic, que a més tots els familiars de l'Ametlla ens ajuntem i fem poble una vegada més.
D'altra banda, es podrà visitar el castell de 10 del matí a les 11:30 i de les 5 a les 7 de la tarda l'exposició Txec Paraules de l'Ebre. I en l'àmbit territorial, una notícia de darrera hora d'aquest matí: restablir el subministrament elèctric a 2.700 abonats d'Alcanar després de la caiguda d'un cable. Els 2.700 abonats aquest divendres a la matinada s'han quedat sense subministrament elèctric a Alcanar i ja a hores d'ara han recuperat el servei, segons ha informat la companyia elèctrica Endesa. L'avaria ha estat causada per la caiguda d'un cable quan faltaven pocs minuts per a les 4 de la matinada. Els clients que depenien d'aquesta font de subministrament s'han quedat sense llum, tot i que progressivament han anat recuperant el servei. Al voltant de 7:45 del matí, l'avaria ha quedat completament resolta. D'altra banda, la companyia investigarà els motius de la caiguda del cable, que, remarquem, ha deixat 2.700 abonats al Canà sense llum. I a continuació parlem d'energia. El magatzem Castor començarà a injectar gas al subsòl marí al juny, un any després que finalitzessin les obres de construcció amb un cost de 1.300 milions d'euros. Finalment, el projecte Castor comença a injectar gas al subsòl marí el mes de juny. Així ho preveu l'empresa promotora després que el govern ha desencallat la seva posada en marxa i ha permès un acord per adquirir l'anomenat gas de coixí, pas previ imprescindible per començar a emmagatzemar gas natural a l'antic jaciment petrolífer adequat per a aquesta funció davant de les costes d'Alcanar i Vinaròs. Aquesta injecció serà possible gràcies a l'acord assolit per Escal UGS, concessionària de l'explotació i Enagás Transporte SAU, a partir d'una resolució emesa per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria. Així, serà Enagás i no Escal qui participarà en la subhasta de gas de coixí prevista el 14 de maig per l'operador del mercat ibèric de l'energia. Des del gestor de la subhasta s'ha afirmat que en aquesta propera convocatòria s'adjudicaran fins a 10.042 d'aquest gas, el necessari per al període comprès entre l'1 de juny i el 31 d'octubre d'aquest mateix any. El gas de coixí és el volum mínim, recordem, de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè pugui extraure's el gas útil a la pressió adequada. Els presidents dels Consells Ebrencs reclamen el control de la gestió sanitària del grup Sagessa per al territori. Els presidents dels quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre aposten perquè la gestió del grup Sagessa de diversos centres hospitalaris i serveis al territori es desvinculi totalment de l'Ajuntament de Reus. Tot i valorar satisfactòriament la prestació de serveis, consideren que la vinculació de la societat al holding municipal d'empreses Reusenc, Innova, contamina i suposa un llast per al territori, sobretot després de constatar que el sistema de caixa única de les empreses reusenques perjudica els interessos ebrencs. Per això reclamen que el control de Sagessa al territori, principalment als hospitals d'Amposta i Móra d'Ebre, passi a mans d'ajuntaments i consells comarcals. I continuem parlant de sanitat. La URB i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa estudien com millorar els tractaments contra la fibromiàlgia. Infermeres, personal docent i investigador del campus de les Terres de l'Ebre de la URB i del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa uneixen esforços en un projecte per millorar els tractaments contra la fibromiàlgia. Amb el nom Percepció del malestar i dificultats psicosocials en les persones diagnosticades de fibromiàlgia amb dolor cervical predominant, l'estudi vol millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor crònic, reduir el pensament de suïcidi entre molts d'ells i proporcionar una millora qualitat del son. S'analitzaran 70 pacients seleccionats a la unitat de dolor crònic de l'hospital i entre les associacions del territori. Els pacients seleccionats es dividiran en tres grups. A un grup se li aplicarà un tractament pal·liatiu amb infiltracions, el procediment habitual. En un segon grup es treballarà amb una teràpia de resolució de problemes grupal, ajudant-los a trobar mecanismes per superar els problemes. En el cas del tercer, se'ls aplicarà tots dos tractaments. L'objectiu és confirmar amb quin d'aquests remeis experimenten una millora més significativa. I parlant d'un altre ordre de qüestions, ara tractem les autoescoles ebrenques que s'associen per defensar el seu prestigi arran del cas de frau dels exàmens de conduir. Una quinzena d'autoescoles de les Terres de l'Ebre s'han associat amb l'objectiu de defensar el prestigi dels seus centres després del presumpte frau pendent de judici de les autoescoles de Roquetes Temple. La creació de l'associació s'ha accelerat arran de la reobertura aquest mes d'abril dels centres d'aquesta autoescola un cop el jutge ha aixecat la mesura cautelar de precintar els seus establiments. La nova associació vol obrir un debat sobre la professionalitat dels treballadors del sector al territori, impulsar l'esperit de camaraderia, donar suport i protecció als alumnes davant de presumptes males pràctiques i evitar la competència destructiva que s'ha viscut al sector en els últims anys. Música. Els tres consorcis de residus ebrencs es volen fusionar per reduir costos. Els tres consorcis de residus operatius a les Terres de l'Ebre treballen plegats fa setmanes en la fusió dels tres organismes per crear-ne un de sol per a tot l'àmbit ebrenc. Els quatre presidents comarcals del territori, tots ells de Convergència i Unió, es van reunir ahir a Móra d'Ebre per tractar exclusivament aquest assumpte que suposaria una destacable reducció de costos a les comarques del Baix Ebre i Montsià i la millora del servei que ofereixen en tots els casos. El president del Baix Ebre, Lluís Soler, remarca que la línia del treball entre les parts és molt bona i que tots estan d'acord a arribar a un acord proper atenent a tres criteris: l'equilibri i cohesió territorial, la simplificació de les estructures de gestió dels residus i, sobretot, i el més destacat, la reducció de costos. De fet, els alcaldes del Baix Ebre i Montsià ja van aprovar fa unes setmanes l'encàrrec d'estudis tècnics per verificar la viabilitat d'una fusió dels consorcis de les dues comarques que permetria un estalvi d'1 milió d'euros, per exemple, en l'estructura administrativa. L'estalvi es podria traduir en una reducció de les taxes d'escombraries que han de pagar els ciutadans. En el cas del Consorci de les Comarques del Nord, el president de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, recordà ahir que l'ENS està sanejat i amb uns costos optimitzats. La reducció de costos, en el seu cas, no seria significativa, però, en canvi, la millora del servei sí que ho podria ser. La fusió dels consorcis també ha de permetre obrir la planta de triatge de residus urbans construïda al polígon de Molló, única nau fins ara aixecada a l'àrea industrial. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre necessita garantir un flux suficient de brossa per adjudicar la gestió de la planta avui inoperativa. I també tractem un apunt curiós, i és que Jordi Évole enregistra Flix part d'un nou salvado sobre els hàbitats alimentaris. El popular comunicador Jordi Évole va enregistrar ahir a Flix part d'una nova entrega de salvados, programa estrella de la Sexta. L'equip d'Évole, d'entre 5 i 10 persones, es va allotjar a la nit del dimecres a l'hotel Vila Riu de Baix, situat al meandre del riu Ebre, al seu pas pel municipi. Durant el dia d'ahir, davant l'expectació del veïnat, Évole va accedir al mercat municipal acompanyat d'un expert i posteriorment es va traslladar al pas de barca. Ràdio Flix informa que el motiu de la seva presència al municipi era l'enregistrament d'un nou programa sobre els hàbits alimentaris. Dies enrere s'havia desplaçat a Girona per enregistrar part del mateix programa. La presència de l'històric mercat municipal hauria estat clau per desplaçar l'equip fins al municipi, tot i que tampoc es descarta que hagués analitzat la vinculació de l'emissió de mercuri per part del complex químic amb la presència de contaminants als peixos. L'equip de programa va demanar permís al consistori per poder enregistrar dins el mercat, però no va realitzar cap entrevista a cap càrrec municipal. I en l'àmbit de successos interceptat a Deltebre, un vehicle que transportava 150 quilos de xanquet de talla no reglamentària. Agents del Sebrona de la Guàrdia Civil de Tortosa, en col·laboració amb l'inspector de pesca de la Generalitat, han requisat 150 quilos de xanquet de talla no reglamentària procedents d'una embarcació de petit calat atracada al moll del port pesquer l'Illa de Mar, a la badia del Fangà. El peix va ser interceptat quan era transportat a l'interior d'un furgó després que els efectius policials detectessin com un tripulant de l'embarcació els havia carregat en tres cabassos. Segons l'Institut Armat per a la Pesca d'aquesta espècie, d'uns 4 centímetres de longitud com a màxim, es requereix l'ús de malles molt reduïdes que estan prohibides en la modalitat d'arrossegament al litoral tarragoní. I a continuació, estem pels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al Camp de la Cala davant del Pinell. Els caleros han canviat el dia i l'hora del partit habitual per la celebració de la Diada al Castell de Sant Jordi i reben en un Pinell que el tenen un lloc per sobre i un punt per sobre a la classificació. Els de l'Ametlla de Mar porten una magnífica ratxa. En els darrers 5 partits se n'han guanyat 4 i se n'han empatat un, la qual cosa vol dir que només s'han perdut dos de tots els punts possibles en lloc. El Pinell és un equip que aquesta segona volta ha anat de més a menys i que ara es presenta al camp de la Cala amb pràcticament les mateixes necessitats que els caleros, allunyar al màxim possible les posicions de descens. Els de l'Ametlla de Mar, en 36 punts, veuen aquestes opcions molt a prop i de sumar aquests 3 punts estarien més a prop d'aquest objectiu. Narcís Labòria, entrenador de l'equip, ha manifestat que, tot i ser un partit complicat, un bon equip al Pinell, si l'Ametlla fa les coses bé, pot aconseguir els 3 punts. Narcís Labòria.
El Pinell, la primera volta, va estar dalt. Ara és... s'ha tornat un equip molt irregular, a casa ha perdut bastants partits, crec que només n'ha guanyat un parell aquesta segona volta, si no recordo malament. I bueno, fora de casa és que sempre és un equip molt complicat de jugar al Pinell, però bueno, hem de saber tal com juguen ells i intentar el que fem sempre, treballar una miqueta les coses que sabem de l'equip rival, que no ho puguem fer, i aprofitar les opcions que tinguem d'altres. El Pinell té un mig del camp i una davantera molt bons. En defensa potser fluixegen una mica més, però el mig del camp que té, doncs, hem d'intentar tapar molt bé el mig del camp, perquè tenen jugadors que en qualsevol moment poden o arribar a ells o fer algun passe que ens pot complicar la vida als davanters, perquè tenen molta rapidesa davant també, per dalt van molt bé. Intentar, doncs, bueno... pressionar-los molt al mig del camp i que no puguem fer el joc seu.
Per tant, aquest punt de diferència és un al·licient pels homes de Narcís Labòria, que esperen sumar 3 punts que els donin la tranquil·litat de viatjar al camp de l'Horta de Sant Joan, un altre dels rivals directes, pues, amb la necessitat de sumar, però en tot cas sense tantes urgències. Un dels al·licients per a l'afició serà el retorn al camp de la Cala de 2 jugadors caleros, Norbert Callau a la porteria i al mig del camp David Morillo. La resta de la jornada és la següent: Tivenys, Aldeana, Ulldecona, Atlas Tortosa, Sant Jaume d'Enveja, Camarles, Perelló, Santa Bàrbara, Olímpic Mora d'Ebre, La Sénia, Vilalba, Campredó, Deltebre, Horta de Sant Joan i Flix, Mora la Nova. Recordem, l'Ametlla de Mar Pinell aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda, en una jornada festiva en la que hi participaran també la colla castellera, els xics caleros, amb una exhibició i un assaig al camp de futbol, recordem, a les 6 de la tarda al camp de la Cala. I entrem de ple en la informació dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar, pràcticament juguen tots, salvant excepcions els patufets, els més petits que no tenen partit, i el juvenil A, que té jornada de descans. Pel que fa al juvenil B, serà un dels protagonistes de la jornada esportiva, futbolística i festiva d'aquest dissabte a la tarda, perquè juga el seu partit a les 4 de la tarda davant de la Sénia. Els caleros del juvenil B són cues a la classificació després de 2 partits en aquesta Copa Primavera Grup 2, mentre que la Sénia és el líder de la classificació amb 6 punts. Per tant, rebran el suport de l'afició i esperem que puguin sumar els 3 punts de la victòria en una tarda en la que es faran diversos sortejos i que seran, pues, l'avançala, seran els teloners, per dir-ho d'alguna manera, del partit del primer equip entre el primer equip de la Cala i el Pinell, que es disputa posteriorment a les 6. Pel que fa a la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar juguen a les 3 i mitja de dissabte al camp del Gandesa. Són els 2 equips cues de la classificació d'aquesta Copa Primavera Grup 3 amb 0 punts. Baixem a la categoria infantil. Els de l'Ametlla de Mar tenen un difícil compromís. Juguen aquest dissabte a les 3 de la tarda al camp de l'Amposta. És el líder de la competició amb 57 punts, mentre que els caleros són tercers, estan en posicions de play-off d'ascens, però tenen 44 punts. Si mirem el que fa referència a la categoria Aleví. Hem de destacar que a la segona divisió els Caleros juguen aquí a casa aquest dissabte a les 10 del matí davant del Camarles. Els Caleros són 600 en 34, el Camarles és 5 en 43, per tant, és un partit que els de la Mella poden guanyar. Si baixem a la tercera divisió, l'Aleví B de la Mella de Mar juga aquí a casa a les 11:30 del matí davant de l'Ebre Escola B. Els Caleros són segons amb 63 punts, l'Ebre Escola B és 13 amb 19, per tant, un partit més que assequible pels jugadors de l'Aleví B. I l'Aleví C juga al camp del Remolins Vítem a les 10 del matí d'aquest dissabte. Difícil compromís pels del C, que es veuran davant del tercer classificat amb 53 punts. Els Caleros són a la 11a posició amb 19. Si baixem als partits de futbol base no federat, les Doradetes juguen al camp del Jesús Catalonia Verd. Les Doradetes són 600 amb 18 punts després de la magnífica victòria de la setmana passada davant del Jesús i Maria. El Jesús Catalonia Verd és QE, última a la classificació, amb 5 punts. Per tant, un compromís que, tot i fora de casa, assequible pels jugadors de la Sílvia Argentó. Pel que fa als Llobarrets, a l'equip de categoria Benjamí, Llobarrets juguen al camp de l'Ampolla aquest dissabte a les 11 del matí. Els Llobarrets són quarts en 32, l'Ampolla és setena amb 26, per tant, sí que és assequible, però no val abadar en aquest partit. Aquests són els compromisos que hi ha pel que fa a competició oficial. Després n'hi ha un altre de partit, que és amistós, en categoria pre-Benjamí Llucets, perquè a les 11 del matí aquí al Camp de la Cala es disputarà aquest dissabte el partit entre la Cala i el Camp Redó. Segona jornada del play-off pel títol al Campionat Costa Daurada de Futbol Sala. Els partits comencen, com sempre, a les 4 de la tarda, el Poliesportiu Municipal Galetet. Partits del grup 2, a les 4, la Xarranca Ancla primer contra un dels Cues, tot i que evidentment no vol dir res perquè portem només un partit dels play-off. I a partir de les 5 entra en competició el grup 1 amb els partits Punt de Trobada Coafer i a les 6 de la tarda Bar Tomaset Bar El Niño. En aquesta jornada descansa l'equip del grup 2, el Cortijillo.
Repassem en aquest punt de l'informatiu l'actualitat d'aquest divendres 19 d'abril en forma de titulars. 31a Diada al Castell de Sant Jordi. Un any més la festa i la tradició a la Cala es concentrarà en vora el Castell de Sant Jordi aquest diumenge 21 d'abril. Enguany, una de les novetats destacades és la recreació històrica a través dels Miquelets de Catalunya. A les Terres de l'Ebre, restablir el subministrament elèctric a 2.700 abonats del Canà després de la caiguda d'un cable. El servei s'ha anat recuperant progressivament al llarg de la matinada. També parlàvem avui d'energia i és que el magatzem Castor començarà a injectar gas al subsol marí al juny. El projecte es trobava aturat pel Ministeri d'Indústria des de fa prop d'un any quan es van acabar les obres de construcció. Els presidents dels Consells Ebrencs reclamen el control de la gestió sanitària del grup Sagessa per al territori. Els ens comarcals creuen que la vinculació de l'empresa amb l'Ajuntament de Reus contamina i suposa un llast per al seu bon funcionament a les Terres de l'Ebre. La URB i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa estudien com millorar els tractaments contra la fibromiàlgia. El projecte conjunt, amb participació d'infermeres, docents i investigadors, analitzarà 70 pacients de les Terres de l'Ebre amb aquesta afectació. Les autoescoles ebrenques s'associen per defensar el seu prestigi arran del cas de frau dels exàmens de conduir. 15 centres de les Terres de l'Ebre formen l'associació que naix després de la reobertura de l'autoescola Roquetes Temple, autoritzada pel jutjat. Els tres consorcis de residus ebrencs es volen fusionar per reduir costos. Els quatre presidents dels consells comarcals es van reunir ahir per avançar el projecte de creació d'un únic ens. També ens arribava una altra notícia curiosa des de la Ribera i és que expectació al municipi per a la presència del popular comunicador Jordi Évole, que va enregistrar a Flix part d'un nou Salvados sobre els hàbits alimentaris. Interceptat a Deltebre un vehicle que transportava 150 quilos de xanguet de talla no reglamentària. La Guàrdia Civil va establir un operatiu de vigilància després de constatar la presència d'aquesta espècie en mercats majoristes provenents de ports de la costa de l'Ebre. En àmbit esportiu, hem parlat del primer equip. Els de la Cala rebran el Pinell a casa amb esperances de sumar els 3 punts. També hem parlat del futbol base. I és que aquest dissabte es concentren el partit del primer equip davant del Pinell i del juvenil B al Camp Calero en una jornada on s'unirà futbol i festivitat. També hem parlat del futbol sala, segona jornada de playoff a la Lliga de Costa Daurada de futbol sala. I com a darrer punt informatiu, de cara a aquest cap de setmana, continua a l'Ametlla de Mar la novena mostra de teatre La Cala de l'Ametlla. En aquest cas, el dia 20 d'abril, aquest dissabte, és el torn de l'obra Ens ha caigut la sogra a les 6:30 a la Sala de la Societat amb la companyia de teatre Grup de Teatre Pastisset de Ferreries de Tortosa. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 19 d'abril. Al control de sons acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.